A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs tenim aquests 21 minuts mal comptats abans no arribem a les 10, abans puguin vostès escoltar el ple d'ahir, el ple ordinari del mes de febrer. Ara en farem el resum, esperem allò que en Joan es pugui acabar de connectar. Abans, però, si m'ho permeten, saludarem en Vicenç Morando. El Vicenç el tenim a punt. Vicenç, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Joan, bon dia de nou, eh?
Bon dia de nou.
Que t'hem fet allò...
Mare, és difícil fer-ho tot a casa.
Sí, sí, és complicat.
A veure,
complicat,
doncs
complicat.
Això. Sí,
bé, doncs hem de tenir temps en aquests 20 minuts mal comptats que tenim abans, no arribem a les 10, per fer un petit resum del que ens deixa la sessió d'ahir del ple.
Vinga, si vols anem pou més fàcil, eh?
Vinga.
A veure.
Es va aprovar definitivament el pressupost.
Exacte. Es va aprovar el pressupost, es va decidir que la draga no passaria per Sitges, però que sí que hi hauria sorra. Es va decidir sol·licitar a la Generalitat la Creu de Sant Jordi a l'Escola de Grallers. I
es va decidir posar en marxa la normativa d'habitatges d'ús turístic, l'aprovació inicial.
Sí, i aleshores va haver alguns punts urbanístics, com per exemple l'aprovació o la modificació del pla d'usos a les botigues per permetre la construcció d'una escola privada, o també una modificació puntual del PUM a l'equipament de pinsvents per corregir una errada que no afecta de moment a la qüestió aquella famosa de l'aparcament que continua judicialitzada. Bàsicament.
I si vols coses més prosaiques, tots els regidors es van posar d'acord en què fa falta alguna cosa per tirar endavant lavabos públics, com Déu mana. No cal que siguin com els de Montserrat o com els de Lourdes, perquè els que han anat a Montserrat o Lourdes diuen que allò és... Bé, a Montserrat ja tothom els coneix, els de Lourdes es veu que és el parc d'atraccions dels lavabos públics perquè n'hi ha a cada cantonada. I és evident que té relació, òbviament, majoritàriament amb el perfil dels visitants de Lourdes. Però sense arribar en aquest aspecte, una moció de Ciutadans, precisament, que demanava això, uns lavabos que puguin ser mantinguts, que estiguin nets, i sembla que l'opció passa per uns lavabos públics que tinguin personal per evitar... Doncs per evitar moltes escenes que molt sovint acostumen a vincular-se amb la deixadesa d'aquest servei. Això també va ser un punt de l'ordre del dia. Es va parlar també, Joan, de l'amnistia i de Pablo Hasél.
Sí, exacte. Van ser els dos punts de caràcter supramunicipal o polític de fora de Sitges del dia. Dues mocions, dues propostes d'acord, una de suport a l'amnistia i una altra en defensa de la llibertat d'expressió i de rebuig a l'empresonament del raper Pablo Hasél. Aquí, diguem, els grups van votar, diguem, a partir de la seva adscripció política i, per tant, doncs, van ser llargs debats, també al final. El primer no tant, el de l'amnistia va passar més, el de Hasél sí que la cosa es va allargar més, però no deixen de ser doncs arguments reiterats amb tots els forts polítics i totes les tertúlies que vulguin, doncs els que vam sentir. Els dos es van aprovar també.
I en el rerefons, a veure qui es passeja més pel carrer i a veure qui parla més amb el sector turístic i econòmic. Perquè durant bona part de les 6 hores del debat aquest retret mutu d'oposició a govern i de govern a oposició sobre si tu surts més pel carrer i si tu veus més que jo, o si parles més amb el sector que jo, o si el sector diu el mateix a uns que a altres, perquè va haver un moment, i sobretot en aquesta moció sobre la regeneració de les platges amb caràcter d'urgència que va presentar Junts per Sitges, va haver un moment en què definitivament gairebé semblava que el sector no havia dit el mateix al govern que l'oposició, d'aquí que Mònica Gallardo al final es va oferir a l'alcaldessa acompanyar-la en les reunions amb el sector turístic i comercial per veure si veritablement allò que diuen o allò que l'equip de govern diu que li diu al sector és el que el sector li diu a Junts per Sitges. I així va acabar també aquest debat sobre l'aportació de sorra amb caràcter d'urgència, que també va tenir una intervenció, jo diria que, i en Joan em sembla que també estarà d'acord, tot i que va ser el final del ple, malauradament aquests precs i preguntes que arriben ja al final del ple, al final de les 6 hores, però la intervenció, en aquest cas, de la neboda i del seu oncle, la neboda és Glòria Freixas, perquè primer jo no l'entenia, dic, què és la Glòria, què és la Glòria? I evidentment aquella veu era la veu de la Glòria Freixas que tant coneixem com a cantant, no? Acompanyada d'en Joan Antoni Carbonell. Bé, ells tenen una guingueta i van fer una intervenció precisament d'alguna manera retraient-li al govern que no feia prou i fins a quin punt no portar la draga podia suposar de nou la ruïna. Van parlar d'una decadència, van parlar d'un govern que no fa prou cas al sector turístic. I Joan, després d'aquell debat de gairebé una hora sobre la regeneració de platges, aquesta pregunta final va deixar tothom així una mica corprès, eh?
Sí, i és el problema dels plens, que al final resulta que les parts que poden tenir doncs, més profunditat doncs, poden aparèixer en qualsevol moment, i en aquest cas doncs, va aparèixer a l'apartat final quan ja portàvem ben bé 6 hores de sessió, aquesta doncs, petició que alguna cosa es faci doncs, per evitar la ruïna d'un sector des del punt de vista d'això, dels concessionaris, tot i que doncs, hi ha aquestes consideracions que també feia l'alcaldessa sobre doncs, el que comporta la draga, tant des del punt de vista econòmic com també des del punt de vista mediambiental, i que la porta doncs, a desestimar. Això va ser qüestionat per Mònica Gallardo quan recordava que el 2017 l'alcaldessa, que aleshores era regidora, doncs, es feia fotos a dalt de la Josefa Pérez.
Sí, Josefa Pérez.
Doncs, en el fons, el debat es va centrar una miqueta aquí, la moció de Junts, que fins i tot va ser no va ser recolzada, però va ser felicitada per Carme Gasull en quant que en tenia la regidora dels Comuns Verds, que estava ben plantejada, tot i que no compartia el fons. El fons és la necessitat, segons planteja la moció, d'establir de manera d'urgència i puntual una draga per aquest estiu per salvar la temporada.
Va passar una cosa curiosa que a vegades s'ha succeït en la història dels plens, eh? I ho parlàvem amb en Joan ahir al vespre, es van començar a donar toms perquè sempre hem dit que és una qüestió incòmoda. Aleshores, què és incòmode? És incòmode dir que no portaràs la draga. Incòmode perquè és evident que hi ha una preocupació molt, molt clara. Fins que Mònica Gallardo no va preguntar així directament a l'alcaldessa «Vostè portarà la draga?», i això era mitja hora llarga ja.
Sí, perquè portaven tres regidors del govern contestant sense contestar específicament la pregunta específica.
Fent aquell punt d'aquella estratègia del dribbling i l'eufemisme, i hi haurà sorra, però esclar, llavors preguntes, hi haurà sorra, però d'on vindrà aquesta sorra? Com caurà aquesta sorra? Bé, total, que no va ser fins aleshores, quan la Mònica Gallardo va preguntar d'aquesta forma tan directa a l'alcaldessa, que l'alcaldessa va contestar també d'una forma molt, molt directa i convençuda. A partir del que deia en Joan, considera l'alcaldessa que els experts diuen que l'aportació de sorra amb la draga és el sistema més car, el sistema que garanteix menys que la sorra es quedi a la platja, perquè ve un primer temporal i se l'endú a les primeres de canvi, i el sistema menys sostenible i més agressiu. I l'alcaldessa deia, bé, el que no podem fer és que cada any parlem de la necessitat i de l'urgència i cada any acabem claudicant davant la presència de la draga. Per tant, d'una manera, diguem-ne, o almenys, diríem que el discurs de l'alcaldessa va ser el més convençut del govern, eh? Perquè els altres representants del govern no es varen manifestar amb aquesta contundència. Però l'alcaldessa sí, amb el sentit de que, o almenys, fins que el govern sigui govern, la draga no vindrà mai més.
Tot i que també va quedar sobre la taula algunes qüestions, com per exemple que ara mateix el Ministeri té aturat el projecte d'aquella prova pilot que s'havia de fer a la platja de Sant Sebastià, perquè arran d'unes al·legacions, de les quals també en vam parlar en el seu dia, el Ministeri va considerar que això s'havia de tornar a refer, però no es refà amb urgència, sinó que anava a dir passa el calaix. És a dir, a la pràctica, el Ministeri fa malament una cosa perquè algú li diu que ho ha fet malament i aleshores el Ministeri, una cosa que estava dalt de tot de la pila, ho posa sota de la pila perquè ells mateixos ho havien fet malament, bàsicament.
Era aquell projecte que es va fer popular a la platja Sant Sebastià, d'aquell espigó submergit.
Ah. I el zigurat.
I aquell espigó que naixia d'aquella mena de zigurat, d'aquella mena de piràmide inicial. I després va venir una al·legació del senyor Ubach sobre aquell espigó. L'Ajuntament va fer seva aquesta al·legació, va presentar l'al·legació i al març del 2020 va explicar al regidor escolar. L'Ajuntament va anar al Ministeri a parlar d'aquest assumpte i al Ministeri li van dir que ara esto están ustedes en la part baixa de la llista.
En la cola, però en la cola és la part d'atràs.
Exacte. Per tant, espera i aguarda. I després hi ha una altra qüestió que el preocupava, sobretot per aquells que diuen, bé, la draga deixava una quantitat de sorra, que sembla que cada any en deixava menys, però fins a quin punt el que es va fer l'any passat, que és l'estratègia amb la qual l'Ajuntament sembla que hi estigui més o menys d'acord, que és bescanviar la sorra, és a dir, canviar la sorra del lloc, aquells llocs de Sitges on han acumulat sorra, que puguin ser els reservoris per a altres zones de platja que no en tinguin, i aleshores amb una excavadora o amb un camió portar-la. Fins a quin punt això pot resoldre el problema de tenir una platja en condicions? I aquest és el dubte. El govern garanteix que hi haurà sorra, que no passarà res, que l'any passat també va poder obrir tothom, però va quedar, bé, com sempre, que amb la sorra és un meló per obrir, i Joan, va quedar aquesta incertesa també sobre la taula.
Sobre el que passarà. Aquest va ser probablement el punt que va generar més debat, i estava molt avançada la nit ja, o començada a avançar la nit, però com comentaven, ahir va ser també el punt, el ple que es va aprovar de manera inicial, de manera definitiva el pressupost del 2020, es resolien les al·legacions i es va comentar una al·legació que havia presentat CaixaBank reclamant que s'incorporés al pressupost tot el deute que l'Ajuntament té amb el consorci del Club Natació Sitges. Va explicar la regidora Carme Almirall que ja s'ha contestat aquesta al·legació perquè els serveis tècnics han dit que no és possible aquesta incorporació i que, per tant, s'han d'anar donant unes partides mensuals, unes aportacions mensuals, diguem, a un ens que algun regidor de l'oposició va definir com a zombi. Perquè de fet,
sembla que va ser Manuel Rodríguez de Ciutadans,
sí.
I
que no, que això està destinat a que s'acabi d'aquesta manera, però que ja va dir Carme Almirall que s'ha parlat amb CaixaBank i que en qualsevol cas, malgrat que no s'incorpori al pressupost, sí que es podrà tenir en compte del romanent. Aquest romanent del qual sortirà molta cosa, perquè bona part de les suggerències que han fet grups de l'oposició, i aquí va haver una discussió entre Nacho Rubí i Carme Almirall, no s'incorporen al pressupost, i això va enfadar molt a Nacho Rubí i va motivar a Horitzó de passar de l'abstenció de l'aprovació inicial al vot en contra d'aquesta aprovació definitiva, però va dir Carme Almirall que no s'havien incorporat al pressupost perquè no contemplaven en aquest tràmit fer-ho, però que sí que bona part d'aquests suggeriments de Nou Horitzó també anirien a càrrec del romanent.
Aquest deute del Club Natació, com has dit, Pitu, són 3.475.000 euros.
Sí, sí.
Quan es pagui això, s'haurà liquidat aquesta història tan trasbalsada. I en canvi, tothom va estar bastant més satisfet, per no dir absolutament satisfet, de la petició que farà l'Ajuntament a partir de la petició de l'Escola de Grelles de Sitges perquè la Generalitat de Catalunya pugui atorgar la Creu de Sant Jordi a l'Escola de Grelles de Sitges amb motiu dels 50 anys de la seva fundació. És cert també que en la seva intervenció el regidor Xavier Salmerón va incorporar dins aquesta petició la petició per tots els grellers i timbalers sitgetans i va fer esment, òbviament, a altres noms que al costat d'en Blai Fontanals han format part de la història de la gralla Sitges.
Ja, allò dels matisos, perquè clar, n'hi ha uns quants.
Exacte, gairebé ho vindríem a definir com allò que no pateixi, sí, diguem-ne, l'altra part de l'escola de grallers, que no pateixin els mercets, que no pateixi ningú, perquè sí, en el discurs d'en Xavier Salmerón apareixia també, òbviament, els avis de l'escola, en Guillem Alemany, òbviament, en Josep Mercet, que sí, ha estat sí, també un altre dels noms capdals, però la petició inicial és una petició de l'escola de grallers fundada el 71 per en Blai Fontanals i, òbviament, amb aquest paper indiscutible que en Blai ha tingut per la història de la gralla i la història de l'estudi del folklore a Sitges, amb aquells quaderns que encara tanta gent recorda i que guarda a casa seva.
Oh, i tant.
I amb enregistraments, etcètera, etcètera.
Uh-huh. També es va aprovar una autorització a les fundacions que gestionaran els pisos de lloguer social de la Plana per transmetre a l'ús del local social que queda en un d'aquests habitatges. Aquest va ser un altre dels punts. O també es va aprovar, per exemple, l'ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic, als UTS, que doncs té molt clara que ha d'haver una zonificació i un cert control d'aquesta activitat, sobretot en determinades àrees del municipi.
També es va parlar d'algunes sancions que també s'han establert a habitatges d'ús turístic legals, perquè el regidor escolar va parlar que es veu, com era previsible, que més d'una festa s'ha celebrat en algun habitatge d'aquest tipus i, evidentment, els veïns han dit bé, què passa aquí? Que és el principal problema en el cas dels habitatges d'ús turístic. Que recordin els oients, quan li diuen UTS, perquè a vegades és això, des del punt de vista administratiu, UTS, bé, què són UTS? Habitatges d'ús turístic. Estem en un món ple d'acrònims i també hi havia un punt de l'ordre del dia al qual s'hi ha referit en un moment en Joan, que parlava dels pisos de promoció pública i del local comercial que també serà cedit la seva gestió a la fundació que construeix els pisos de promoció pública, que té un desenvolupament per escrit, aquest punt de l'ordre del dia del ple, que no entén ningú i que la regidora Júlia Vigó va intentar aclarir. Forma part això també del llenguatge administratiu.
També en el punt de la regidoria d'Urbanisme, ho hem apuntat abans, l'aprovació d'un pla especial d'usos per a l'activitat educativa en una parcel·la de les botigues on s'ha de situar una escola privada d'una sola línia de primària i secundària per donar resposta a una certa necessitat que hi ha al barri de les botigues de tenir una instal·lació de caràcter educatiu.
I mai diries quin punt de l'ordre del dia també va desenvolupar-se en una... Diríem...
Va durar aquest, ja sé de quin
no,
vas.
Aquest no va durar massa.
Ah, vale. Ah.
No, aquest va tenir unes certes... uns discursos amb unes reflexions àmplies sobre Nadal i Reis.
Ah, aquest? Això és el que anava a dir.
Aquest, sí, bueno, va ser allà perquè va haver una mica de retòrica sobre el que havíem viscut per Nadal i per Reis i les diferents activitats, etcètera, etcètera. Vaja, el punt clàssic... Sí. El ple del mes que ve, òbviament, portarà el clàssic punt de reconeixement a la feina de la Comissió de Carnaval, però no... en aquest ple a la Comissió de Reis.
I esmentem-lo perquè no ho hem fet fins ara. Una altra de les propostes d'acord que presentava Ciutadans, que va ser aprovada per unanimitat, en de suport i elaboració d'un pla d'ajuts específic al sector de l'oci nocturn a Sitges. Un pla una moció que va ser aprovada també amb una certa transacció entre els grups, per donar sortida en aquesta moció.
Ara, que us va bé aquest rellotge.
Sí.
Ja sé, ja són les... Bé, és igual.
Va un pèl adelantat, per això, però...
Sí, està pensat per això.
He de callar.
No, ens queda... Està pensat pels aterratges.
Sí. Ens queda un minut abans no arribem a les 10 i, per tant, de nou puguin vostès escoltar la sessió de ple d'ahir, d'aquest mes de febrer, d'entrada...
Recorda dir que comencem a les 10 sí, i acabarà a les 4, això,
exacte,
eh?
Exacte. Sí.
A les 4. I afortunadament a la tarda ja no ho tornarem
a les 3:50, concretament? Doncs vinga, quan faltin 10 minuts per les 4. Per a ser allò...
Perquè puguin fer un resupor.
Exactos, i concretos. Vicenç, moltíssimes gràcies. Joan, moltíssimes gràcies per el resum,
gràcies,
per la brevetat. Que vagi molt bé. Doncs això, tanquem momentàniament. Recordin que a partir de les 10 de nou podran escoltar el ple, aquesta tarda a partir de les 5 també la repetició de la primera hora i els continguts del programa d'ahir. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.